Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
La toalla, las chanclas, el bikini y ya estaría todo.
María, te dejas la crema solar.
Uf, menos mal. No quiero pasarme quemada todas las vacaciones. Qué bien, Susana. ¿Cómo necesitaba estas semanas de descanso?
Sí, sí, María, pero no te acostumbres, que no queremos que los oyentes nos echen de menos.
No os preocupéis, nos vamos, pero volvemos.
Tenemos una cita el 16 de agosto, a las 12, como siempre.
Aquí, en Protagonistes, en Radio Villarreal. ¡Feliz verano! A ver, ¿y por qué has quitado la música?
Ara sí, 30 de juliol, l'últim dia que estarem fins al 16 d'agost. Necessitem descansar, necessitem unes vacacions, com tot el món, però només seran dues setmanetes. Però ara, quan són les 12 i 4 minuts, comencem Protagonistes. Les Protagonistes, que finalitzarà avui i tornarà i reprendrem el dia 16 d'agost. Molt bon dia, Víctor Manuel Rullo Poveda.
Molt bon dia, Susana.
També bon dia, Montse Muñoz.
Bon dia a tots.
Olimpiades.
Ui, tenim càrrega de Víctor, perquè has començat de l'atletisme. Tenim futbol femení.
En directe.
En directe, és Canadà-Brasil.
Canadà-Brasil, 0-0 de moment en la pròloga. També hi ha altres dos partits. El descans, Regne Unit 0, Austràlia 1. De moment ahí seria la sorpresa i acaba de començar el Suècia 0, Japó 0. Dir que demà a les 10 del matí, a l'hora d'almorzar, tindrem a Pau Torres en la selecció espanyola contra Costa de Marfil en Eric Ballí.
Bueno, això d'almorzar ja ho has nomenat dos o tres vegades. Això és que tu almorzaràs i estaràs mirant el partit, no, Víctor?
Jo sí, estic començant a fer uns almorzars prou grans en casa.
Prou complidets, no?
Sí,
prou
sí.
Complidets. Bueno, tenim l'atletisme que vas començar en el dia,
sí,
bueno, aquesta matinada.
Aquesta matinada i hem tingut ja una bona notícia perquè Natalia Romero ja està en la semifinal del 800. Dir que a les 12:05 tenim a una de les nostres esperances en l'atletisme, que és Ana Peleteiro, que veurem si pot aconseguir una medalla, aunque siga la de bronce.
Ana Peleteiro és molt amiga de Salma, que és jugadora del Villarreal Club
de
Futbol.
De fet, en molts campionats comparteixen molts vídeos de TikTok, que és algo que estarà de moda, pues sí. Moltes voltes coincideixen i sí, esperem que tinga molta sort d'anar en Tòquio.
També tenim moltes ganes ja de veure els xiques del Villarreal Club de Futbol
Sí,
femení.
De fet, del diumenge en el primer amistós contra el Castelló a les 6 de la vesprada, veurem com se va donar en esta pretemporada.
Bueno, podrem, a veure si mos deixen ja anar al camp i veure-les, que sí, també fa falta. Boxa tenim també.
Sí, ha caigut Khalidov en el primer combat de la matinada, ara sí que ens queda Emanuel a les 12:50, a veure si sí que pot lluitar per les medalles, que també hem tingut també una mala sort en Carreño perquè ha caigut en les semifinals contra el rus Kachanov, i damunt, que per a un dia que com deia un tuitero, per un dia que tots volíem que Djokovic guanyara, va ja perdut contra Zverev, i això demà a les 8 del matí serà aquesta batalla per el bronze, Carreño contra Djokovic. N'hi ha que dir que si Djokovic se distrau molt en el mixtos, en la competició de dobles, hasta aquí un punt a la millor s'esgota i demà està un poc més cansat per a combatre aquest partit.
Víctor, tu no penses que aquestes Olimpiades serà per la calor, per la humitat, estan caent tots els que esperàvem que estigueren en les finals? Que tinguin medallador?
Bueno, al final crec que la gent que a lo millor només ha fet de l'individual ha plegat més lluny, i la gent que a lo millor ha intentat fer l'individual, el dobles o l'individual i el mixtos per això, per intentar traure dos medalles per al teu país, a lo millor al final ho ha acabat patint massa.
Sí, perquè ahir a les 2:30 de la matinada n'hi ha en la pista d'atletisme 32 graus, però la humitat era de 85% d'humitat, o sigui, era tremendo, tremendo. Els comentaristes estaven completament xopats, o sigui, les veies i era tremendo. Bueno, seguim en vòlei, que tenim en vòlei?
Sí, bé. En vòlei, avui les xiques han perdut contra la parella ginesa, tant elles com els xics tindran que passar primer per la repesca per a poder seguir lluitant per la medalla. També en l'últim segon, pràcticament, els del hockey han empatat a Austràlia, han passat la fase de grups, perquè també podia haver allí un poc d'un tongazo entre Nova Zelanda i Argentina, que podien fer un resultat aposta per eliminar-nos. Bueno, de moment no ho podran fer. I, bueno, comencem també... Bueno, mos deixem, va, també la natació, que també no hem tingut sort. Al final, Nico no. Ha quedat el 8è. Tenim a les 12:38 a Lidón en el 50. I va, comencem ja les bones coses en el balonmano. Sí que avui s'ha caigut contra França, però bueno, 37-31, estarem en la següent fase segur. I demà les xiques a les 12:30 contra Hongria. En el bàsquet van guanyar ahir les xics a Argentina. Dir que, claro, demà, bueno, demà no, el diumenge és contra Eslovenia i és vital perquè si quedes segon de grup, com el segon millor del grup serà Estats Units... Segurament, aunque sigues segon, no podràs evitar-los.
O sigui que ens enfrontaríem en ells... O sigui,
tens que guanyar a Eslovenia sí o sí, i molta gent pendent de fins a quin punt se farà un marcatge especial o no a Luka Doncic. Deixeu-me dir que avui era el draft de la NBA i que a Garuba, que ara mateix està en els jocs, l'ha fitxat Houston Rockets. Volem si l'any que ve ja pega el salt o Houston el deixa una miqueta més així. I també que avui en les xiques dels Estats Units han guanyat, ja són 51 victòries seguides dels Estats Units en femení en els Jocs Olímpics, demà això, els xics contra la República Txeca, que claro, trauran tanta avantatge que segurament quedaran millors segons i estaran en el podu en el sorteig.
I bueno, Víctor, ahir va acabar la gimnàsia artística i vam tindre una... Bueno, pensàvem tots que guanyaria
Rússia, sí, Melnikova.
Perquè ella se motiva de cara...
Sí, bueno, al final va ser però... pràcticament de lo millor en la rutina sí, d'equips. Sí. Però, claro, com ahir deia la comentarista, a voltes necessites una motivació extra, com és Simone Biles.
Sí, sí.
Per
sí.
A traure el millor de tu, ahir no estava Simone Biles, per lo tant, Sunil Sali, que era la que la va substituir, va fer la medalla d'or, la plata per a Brasil i el bronce per a Melnikova.
A mi me va encantar Brasil. Me va encantar perquè els únics dos fallos que són els que més van puntuar a modo negatiu va ser que se li va anar un peu fora, però els salts van ser completament clavats. Saltar i clavar. Me va encantar Brasil.
La nostra Roxana se va quedar en la posició 22. Avui a les 12:50 tenim a les xiques per ser primeres de grup contra Austràlia en el waterpolo. En el piragüisme, aquest diploma no ha pogut ser de Llorente perquè s'ha saltat una de les portes baixant, sí. Però en la vela continuen les grandíssimes notícies perquè Diego i Iago van primers en 49er i després en una altra categoria. Jordi i Nico també són quarts, però estan només a un puntet del tercer lloc. I mos queda el Villarreal, lo d'ahir.
Bueno, dir que Brasil ara es començarà la segona part de...
Falta poc esperar que acabi la primera part de la pròloga.
Que acabi la primera part de la pròloga i després comentar demà, Víctor... bueno, en el dia d'ahir, el Villarreal, que va jugar un amistós con el Levante...
Contra el Llevant, sí, 0-0, crec que el resultat era lo de menos i més després de voler lo de Parejo, que se va tindre que eixir del terreny de joc en camilla. Demà un altre partit a les 9 de la nit contra el Marsella, també estarem en esta casa per a fer aquest partit. I bueno, l'alegria del dia és que segurament 1.500 seguidors del Villarreal podran viatjar a Belfast.
Bueno, a veure, contamos esa noticia, esa bona notícia.
Sí, ahir en una reunió del govern de Irlanda del Nord se va decidir que els VIP que convide la UEFA i tots els que viatgen en el Villarreal no tindran que passar cap tipus de quarantena.
Sí.
Inclús és probable que la gent que tinga ja la doble dosis de la vacuna puga viatjar inclús pel seu compte. Però bueno, recomanem viatjar en el Villarreal.
Clar.
Per si pot sorgir algun problema en el Villarreal segurament no te passarà.
Claro, no tindràs que fer esa quarantena, no tindràs que fer...
Però això, en teoria 1.500 persones, falta saber Això sí, finalment són 1.500 o són més el preu de l'entrada, el preu del viatge, però bueno, 1.500 persones de Vila-real podran anar a Irlanda del Nord, a Belfast, el dia 11 per a veure la gran final del Vila-real contra el Chelsea.
1.500 persones aficionades al Vila-real Club de Futbol.
Sí, sí.
Vale. Aquí, clar, tu tires pel teu. Clar, pot ser que una persona estigui vivint en Betxí i sent que més és color groguets que a lo millor la persona que és de Vila-real. Per lo tant, i aquestes 1.500 persones seran les que tindran sort de poder anar a acompanyar a l'equip. Una pauseta de publicitat i rebem el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Onda regresa al medievo con una nueva edición de la muestra medieval. Del 6 al 8 de agosto, el Castillo de las 300 Torres será escenario de espectáculos teatrales y musicales, exhibiciones, exposiciones sobre Jaume I y de armamento, actividades infantiles y ambientación de la época con caballeros, doncellas y caballos. Te esperamos en la Onda más mágica y medieval. Consulta toda la programación en ondaturismo.es. Onda comparte sensaciones. Ayuntamiento de Onda.
Entre Amis de Comunitats defendemos tus intereses, ya que son los nuestros. Apostamos por la confianza, el compromiso, la seriedad y la verdad. Confía en Tramis de Comunitats, en calle Ausias Mar, número 16, teléfono 964-53-63-63. Síguenos en Facebook y encuentra respuestas a tus dudas.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Vila-real. ¡Te esperamos! Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es. Marbres Bosquet comunica que durante los meses de julio y agosto el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 2 del mediodía y permanecerá cerrado por vacaciones del 2 al 22 de agosto. En caso de necesitar cualquiera de nuestros servicios, Marbres Bosquet les atenderá concertando cita al 638-249-171. Marbres Bosquet, Camino Betxí 10 de Vila-real. Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra. Ninanín, a partir de setembre, la Tegua Nova Academia d'Extraescolars a Vila-real. Ninanín, un gimnàs per a exercitar les teues habilitats, robots, anglès, música, activitats molt divertides i innovadores. I també repàs d'assignatures. Apuntat ja, vine a conèixer-nos a la nostra escola d'estiu del 21 de juny al 3 de setembre. Encara hi ha places, en horari de 7:30 del matí fins a les 3 del migdia. Telefona al 641-291-269. O vine a Ninanín, a la Avinguda Francesc Tàrrega número 71, entresol C de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal. ¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
I ara tenim amb nosaltres a Santi Cortells, ell és professor de llengua. Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
Un fado?
Ja veuràs com al final entendràs el perquè del fado. A mi em recorda a viatjar, passejar pels carrers de Lisboa i altres ciutats portugueses sentint fados pels carrers. Que bonico, no? T'agraden els fados?
Molt. A més, jo avui estic així a modo fado, eh?
Sí.
Sí, me l'has acertada. Parlem, com a que vivim a Villarreal, podem començar parlant de les altres viles, de les viles, per exemple, que hi ha a Castelló.
Sí, primer caldria dir una miqueta d'on ve la paraula vila. Uh-huh. En valencià tenim la vila amb ela geminada i sense ela geminada. Que m'agrada molt esta paraula, geminada és de Géminis, bessones, són dos eles bessones, no? Uh-huh. I la que porta la geminada, doncs és una vila d'estes d'estiu, que passes un mas d'estiu, això és una vila. Bé, això sempre es conta, no?, que el rei Jaume I passava l'estiu a la vila, però la nostra vila no porta la geminada perquè al que referia en època medieval, quan una població l'anomenaven vila, era que no arribava a la categoria de ciutat. Si no arribaves a la categoria de ciutat, doncs eres vila. Però després, per raons històriques, encara que Villarreal fa molts anys que ha arribat a la categoria de ciutat, doncs per raons històriques, onomàstiques i de voluntat del mateix poble de dir-se així, doncs mantenim la paraula vila i, a més, associada a una cosa que no totes les ciutats tenen, que és real. La nostra vila és real i crec que això donava una sèrie de drets, com tindre vot en les corts i coses així. Tot això està regulat en l'edat mitjana, va estar regulat, i actualment, per a dir-se vila, no n'hi ha cap regulació, crec que els únics que ho han regulat és Catalunya. De les viles que diré així, ens deixem moltíssim segur. Jo posar-les que, quan apareixen al mapa, d'entrada apareix vila, però he vist per ahir que Betxí també s'autodenomina vila de Betxí, i coses així, suposa, també per raons històriques. Però nosaltres anem a centrar-nos en les que directament en el mapa ja ens apareixen com a vila o villa, si és de la zona castellano parlant.
Pues comencem per Vilafamés.
Vilafamés, que està a la Plana Alta, el topònim doncs ve probablement de l'àrab, vila, Jamés, o també hi ha alguna forma de Benifamés, com Benicàssim, que sabeu que en àrab volia dir el fill de, i esta vila doncs és d'origen musulmà. Jaume I, el nostre fundador, la va reconquerir i la va donar a Guillem Ramon de Viella al 1242. Després passa a l'ordre de Sant Joan de l'Hospital I, com vos dic, coses curioses de Vilafamés és que allí van trobar el que s'anomena l'Homo erectus vilafamensis, un homínid, que sembla ser que tenia ahí 80.000 anys d'antiguitat. El que n'hi ha un jaciment del Paleolític Superior, molt important. Suposa que la gent de Vilafamés estaran contents de la propaganda bona que els estem fent. No? Després, el 1265, això va... passa a formar part dels hospitalaris de Sant Joan, que van mantindre's com a amos fins al 1317, i quan passa a l'orde de Montesa. Això era habitual, és a dir, un orde monàstica era la propietària de la mateixa vila. Això, per cert, va provocar enfrontaments del consistori a l'any 1635 en l'orde i li sol·liciten al Vaticà, la Santa Seu, que la compra de la jurisdicció alfonsina, i aleshores s'incorporaria al patrimoni del rei, al patrimoni reial. Curiositats, una curiositat, si aneu a esta vila, jo el que m'estava imaginant, que la gent de Vila-real visitàvem, fèiem una ruta per les altres viles, no?
Sí.
Per això comença per les de Castelló, perquè estan més a prop. Ahí n'hi ha un camp d'aviació, un aeròdrom, que és una espècie de museu a l'aire lliure, i n'hi ha doncs, avions de la Segona República, perquè és com un museu a l'aire lliure, i un curiós que apareix a fotos en internet és l'anomenat Policarp I-15. Chato, conegut popularment, que és que són aficionats a la Guerra Civil, ho coneixeran. Ahí tenen un chato esposat.
És una curiositat. La gent, jo estic convençuda que n'hi ha un fum de gent que s'acaba d'enterar en este mateix moment.
Doncs ja teniu una ruteta. Ara que això d'anar lluny és molt complicat, doncs la gent de Vila-real que... i les altres viles que ens visiten a Vila-real.
I també anem a fer intercanvis de viles. Se n'anem a Vilafranca.
Vilafranca, en castellà l'anomenen Vilafranca del Cid, això del Cid donaria per a molt, perquè segur que n'hi ha més de mite que de realitat. Està en la comarca de l'Alt Maestrat, encara que ells històricament està més pròxim a la comarca dels Ports, La població de Vilafranca té uns 2.000 habitants. El motiu del nom, primer, és vila, per tant, no, és una aldea dependent d'una altra.
Sí.
I al mateix temps és lliure. Vila vol dir que no és una aldea dependent, ho havia dit malament, és al contrari, i Franca, que és lliure, és a dir, doblement, doblement lliure, perquè no està sotmesa a cap senyor, per això Vila Franca. Així se sap que n'hi ha poblacions des de l'edat de bronze, però la fundació és del 1239 per Blasc I d'Alagón, i efectivament doncs rep el nom perquè és una vila.
I per curiosa, és molt curiós este nom, és Vila i Franca, o sigui que és
doblement lliure.
Reafirma en ella mateixa,
En què és lliure, efectivament.
Vilanova d'Alcolea?
Bé, està molt famosa perquè està ahí l'aeroport de Castelló, en el terme de Vilanova d'Alcolea. Aleshores, qui vulgui agafar un avió en un aeroport de Castelló ha d'anar necessàriament al terme de Vilanova d'Alcolea. Està al sud de la comarca del Maestrat, encara que administrativament també és de la Plana Alta, ja he dit que n'hi ha algun cas més així. En època de la conquesta s'anomenava Alcolea, pertanyen al mateix senyoriu que Vilafranca, Balas d'Alagó, i al de l'orde de Calatrava. La història dels ordes i els monjos també donaria per a molt, és molt curiosa si a Castelló, sobretot al Maestrat. La carta Pobla, per tant, és del 13 de febrer de 1245, i el rei Jaume el Just va canviar-la a l'orde del Temple. Ja més tard ja passa a mans de l'Orde de Montesa fins a la seva dissolució al segle XIX. Així que una altra vila que tenim i proper també per a visitar si aneu a l'aeroport.
Estàs a la 92.2 FM.
Sabem que estem a la 92.2 de la FM, freqüència modulada, Ràdio Vila-real. Ho tenim clar, no?
Sí.
Santi, és que ens ha saltat en ràdio es diu els separadors, doncs ens ha saltat. Però a part d'això, anem a la Vilaformosa.
Vilahermosa del Río.
Vilaformosa, és Vilahermosa del Río.
En valencià, jo crec que així el nom oficial és en castellà, ja sabeu que els noms es desprenen de la voluntat dels que el porten, de dur-lo, per això Vila-real només ens diem Vila-real, perquè volem dir-nos així. Mm-hmm. Els noms són una cosa a banda, i la traducció, bé, això ja ho hem explicat alguna vegada, però a este poble és curiós perquè li diuen el poble de les tres mentides, no? Perquè sempre diuen Villahermosa del Río, que ni és Villa, ni és Hermosa, ni quin és Río, però vaig a trencar una llança perquè és una vila veïna i com a bons veïns els vaig a defensar. El poble dels Tres Mentides és Santillana del Mar, que està a Cantàbria, que ni és Santa, ni és Plana, ni Tamar.
Ojo.
Però Vilaformosa o Villahermosa del Río és vila, és molt bonica i sí que té riu, eh? A veure. Està en les faldes d'una elevació, és a dir, una zona muntanyenca, molt bonica, en l'encreuament dels camins dels rius Carbo i Major, del qual és afluent el primer. Per tant, sí que n'hi ha uns rius allí, eh? I bonica jo crec que sí que és. Vaig a suposar que això va per gustos.
I tant.
Si aneu a visitar-la, me pareix una preciositat de vila. Aleshores, va ser, per cert, és curiós, com a història, que va ser la seu de la Reial Diputació del Regne de València. Va ser govern civil dels carlins valencians i durant la Tercera Guerra Carlina. I crec que també té una història de resistència en època de la Guerra de Successió, resistència als Borbons, com nosaltres, Vila-real. O sigui que les viles sí que sempre trobes coses en comú.
Ens diu que el poble va ser destruït en el curs dels combats de la Guerra de Successió. No?
Efectivament. Va ser destruïda, suposo que per la resistència. Doncs
pues de la Vila Formosa, bon, anem a la Vila Vella.
L'ha deixat així per al final, de les de Castelló, acaba al final, encara es queden tres més, però bé, perquè esta la tenim al costat. La Vila Vella, com sabeu, la tenim al costat, el patró, si no recordo malament, és Sant Sebastià, limita Nules, al qual pertanyia, és a dir, es van segregar, com nosaltres de Borriana, històricament, també. Aleshores, sembla ser que és d'origen romà. En origen crec que li van donar el nom de Noules.
Noules.
Que suposa que ve de novetat o una cosa així. I bé, a principi del segle XIV van baixar uns 300 veïns cap al Pla.
Sí.
I va ser quan es va fundar el que s'anomena la Pobla de Nules, o Nules. Els orígens se situen en l'ocupació musulmana, com moltes altres viles i castells de la zona i pobles, i Jaume I la conquerís, li la dona Guillem de Montcada el 1251, i a principi del segle XIII es funda la Pobla Nova de Nules, que és, com he dit, l'origen del poble de Nules, l'actual terme municipal del qual correspon, per cert, a l'antic castell islàmic, i d'ahir ens queda l'antic nucli en el nom de la Vila Vella. Vila-vella. I tenim més viles, o villes. Estes, jo diria villes, villes, perquè ja són de la zona de repoblació aragonesa, per tant, castellanoparlants.
Que és Villanueva de Vivier o Vilanova de la Reina.
És, efectivament, és a dir, en valencià, per tradició li diem Vilanova de la Reina, ells crec que s'adenominen Villanueva de Vivier. És un municipi que està també en la comarca de l'Alt Millars i està al costat de la Font de la Reina i de Caudiel.
De Caudiel, que això sí que en sona de més.
De Caudiel, d'on ve la Mare de Déu del Xiquet Perdut, que és la patrona, no? De les Alqueries, la nostra població veïna.
Veïna.
I el tema és que fins al segle XX realment la coneixien com a Vilanova de la Reina, perquè la tradició diu que pertanyia a una reina mora. Per això Vilanova de la Reina, perquè era d'una reina mora, segons la seva tradició, des de la fundació. Pertanyia, i per cert, pertanyia des de la fundació al bisbat de Sogorb.
Després tenim a Villamalur.
Villamalur està a l'Alt Millars, també, com Villanueva de Viver. Està al costat de Torralba, Lloder, Suera, tota la gent que...
L'Alcúdia de Veo.
Correcte. Bé, allí, no sé, són típics els amelers, les oliveres, i el nom de Villamalur doncs, ja apareix al segle XV i alguns autors diuen que deguera vindre de l'àrab en algun moment, i perquè al segle XIII pertanyia al senyoriu de Said Abu Said, que crec que era l'últim que es va
governador.
Deixar.
Governador, sí. Després, bon, anem a la... Ja se n'anem cap a València, ja estem
en les viles de València.
En zona valenciana. Vilamarxant.
Vilamarxant. Este poble sempre m'ha fet molta gràcia perquè sembla com que van marxant, no? Van movent-se. Però bé, en origen la primera notícia és de Vilamarxant. No Vilamarxant, sinó Vilamarxant. En 1238 ja apareix com a Vilamarxant. Li la dona Jaume I a Pedro Cornell i més tard a Ximent Pérez d'Arenós. La paraula marxant l'he buscada al diccionari de mossèn Alcover, apareix la paraula marxanteria,
sí,
que vol dir mercaderia, matèria, qualitat dels gèneres de comerç. No sé si ve d'ahir, però suposo que és bastant probable, devien tindre una activitat comercial intensa, suposo, i això devia donar el nom, dic jo. En la conquesta cristiana de Jaume I i la creació de... del Regne de València, com sabeu, se comença a repartir i repoblar les terres i segons el conegut llibre de repartiment, Vilamarxant queda constituïda en terra de senyoriu, sí, i se li dona per concessió reial, com he dit, a Pere Cornell, el castell i la vila de Vilamarxant. Així també tenim una redundància. Encara que més tard, com acabo de dir, li la donen a Ximent Pérez d'Arenós. Una altra vila que tenim, esta valenciana.
Vilallonga.
Vilallonga, bé, la paraula ja més o menys es pot dur per a on van els tirs, no? Llonga, així tenim els llongos en Pasqua, que sí, són llarguets, doncs suposa que ve d'ahir, no? De que era una vila llarga, no? D'ahir Vilallonga, que és una vila llarga. Les cases i les terres de la vall de Vilallonga, doncs ahir n'hi havia molts moriscos que l'abandonen a principis del segle XI, després es repoblen. La carta Pobla és, per tant, com a document notarial del 1612 i aleshores van unes persones a repoblar la Vilallonga. L'origen és musulmà.
Per lo tant, ahir tenim apellidos com sí, Blas és... de Mezquita.
Correcte. Això és una curiositat, que com això es va despoblar i repoblar d'una manera una miqueta tardana, sembla ser que tenim la genealogia dels habitants de Vilallonga des de principis del segle XVII. I gràcies als arxius parroquials, que són un tresor, doncs podem recuperar-los. I tu imagina't el que significa recuperar la teua genealogia i arribar al segle XVII. Jo vaig arribar a principis del segle XVIII, en la meva.
Sí, sí.
I gràcies també a l'ajuda d'alguns parrocs, alguns retors que... me deixaven accedir a l'arxiu, que no sempre és fàcil perquè són arxius molt deteriorats i de vegades i que fa falta doncs, un permís especial. Però curiós que els molts vilatans, perquè són vilatans com nosaltres, doncs puguen accedir al seu arbre familiar fins al segle XVII.
Allí n'hi ha apellidors com Cifre, Coll, Estruig, Mas, Mascarell, Moratal...
Clar, perquè sabem les primeres famílies que van anar a repoblar allò, com en moltes viles, també. Així també a Vila-real es va fer un treball dels escuts dels primers alcaldes de Vila-real,
sí, sí,
i els seus cognoms.
Sí.
Molt bonic, per cert.
De fet, jo tinc el meu cognom és Balaguer, que ve de zona catalana.
Clar.
Perquè
Lleida,
hi ha una població que
es diu Balaguer.
Després tenim en Castelló... tenim a València també...
Esta volia parlar jo.
Villanueva de Castellón.
Villanueva de Castellón, també Vilanova de Castelló, que antigament es deia Castelló de la Ribera, és un municipi curiós perquè este és el que va donar la polèmica, no sé si te'n recordes, en la denominació de Castelló de la Plana, perquè crec que va ser fa un any, la Generalitat Valenciana va publicar un decret referint-se a Vilanova de Castelló, referir-se a Castelló de la Plana, no a Vilanova de Castelló, i dia alcalde Òscar Noguera, quan l'alcaldessa és Amparo Marco.
Sí,
és a dir, va confondre els dos castellons, perquè els dos són Castelló, un de la Plana i l'altre Castelló a Seque, si no recorde malament, però en el Castelló de la Plana va i fiquen d'alcalde a l'alcalde de Vilanova de Castelló, és a dir, a Òscar Noguera, i no a l'Amparo Marco,
Imagina't la sorpresa.
Una salutació als veïns de Castelló.
La sorpresa. Ens n'anem a Alacant.
Alacant.
La Vila Joiosa. Esta és molt nomenada,
Esta és molt nomenada i jo me la conec, si em permets, perquè jo vaig viure ahir un anyet. i vaig treballar. En aquell moment era la senyora Català, la consellera, me va enviar a treballar ahir un any fent classe, i per tant me la conec. Jo, per a mi, sempre dic que és el poble de xocolata. També volia parlar una miqueta del topònim, no? Sabeu que es funda com a ciutat cristiana, com Vila-real, és fundada, no conquerida, al 1300, el nom que li donen és Vila Joiosa. Després de la Guerra de Successió, en el decret de Nova Planta, Felip V la traduís a Villa Joiosa, que no té sentit, perquè joia en valencià és alegria, i joiosa, doncs, en castellà és més bé les joies, les perles i coses així, no?
Que també no tindria massa significat. Joiosa no... És dir, que és una persona que té moltes joies, és que no ho entenc.
No, per
que
això.
No té massa significat.
Una vila alegre, i imagina que perquè la vida mediterrània, no? La mar al costat, les casetes de colors que té, que són una preciositat dels pescadors, que per a reconèixer les seues cases com venien del mar, doncs això ho mantenen, en el cas històric, que és una preciositat, jo. I ahí és on es fan les xocolates Valor, que vull reivindicar així els xocolates valencians, que són els millors, compro xocolates valencians, però jo cada vegada que anava a la Vila Joiosa, que ells també li diuen la vila, com nosaltres així a Vila-real, en certs contextos també li diem la vila, sobretot si ens referim al cas històric i tal, però ells sobretot li diuen la vila, i sí, en general, jo sóc de la vila, perquè com el nom és llarg, ens dicem Joiosa, que ja sabem que tenim alegria, i ho certifique,
Això és perquè mengen molt de xocolata, és dir, es donen, quan es troben una miqueta aixina de caiguts, pues, escolta, tenen 29 fàbriques.
29 fàbriques va arribar a haver històricament, crec que encara van haver més, i després amb el temps aquestes fàbriques se van anar fusionant, i jo ho certifique, entraves a la Vila Joiosa i era el poble que feia olor a xocolata. I allí, en l'escola, sempre algun professor portava a berenar xocolata. I allí està la, com es diu, només entres a Masquerra mirant a la mar,
sí.
N'hi ha la tendeta esta de xocolates Valor,
sí.
I allò és increïble. Caureu rodant de bo que està tot.
D'estes 29 fàbriques, actualment només ne queden 3, no?
Només ne queden 3, sí. Que són Valor, Clavileño i Pérez. En qualsevol súper...
Fijat, però el curiós és si se pot anar a visitar aquestes fàbriques, tens idea?
Sí, sí, sí que se poden, pues, perquè nosaltres en l'escola vam organitzar una visita, que no me recorde per què va fallar, però la teníem programada i es poden visitar i molt amables en rebran. Sí, a més, les organitza l'Ajuntament també les visites, sí, sí.
Pues és un bon puesto per a veure com es fabrica, d'on ve la matèria prima i tot el demés, que a voltes no sabem ben bé explicar-lo.
A veure, i entonces respecte a la tercera edat, Benidorm està al costat. Estan a pegaetes, la Vila Joiosa i Benidorm. Si aneu a Benidorm, podeu anar a la Vila Joiosa.
I tant que sí.
Sí que...
Acabe d'entendre per què m'han posat un fado al principi del programa. I és perquè allò que viatges i entres a Portugal i te trobes una indicació que te diu que estàs a Vila-real.
A Vila-real. Perquè Vila-real... És un districte, que jo crec que seria com una comarca, i també és una població. I Vila-real és la font de moltes de les confusions que tenim nosaltres, perquè en la normativa ortogràfica valenciana s'escriu amb guionet i R minúscula, perquè tot i que és composta al formar una única paraula no n'hi ha dos majúscules, però en portuguès la normativa és diferent. I en portuguès s'escriu les majúscules les dues i sense guionet. Però me sembla una ciutat curiosa, encara que estigui lluny, no calcula dels quilòmetres, en Google Maps de seguida vos hi serà, perquè és l'altra Vila-real, que sempre m'ha donat moltíssima curiositat saber esta ciutat doncs d'on ve, com són. Jo vaig arribar, quan estava en el govern municipal, vaig arribar a parlar amb la secretària de l'alcalde, perquè volia parlar amb ell per el tema de l'onomàstica i això, i ahí es va quedar la cosa, per desgràcia no vaig poder continuar ni sa faena, però curiositats, està subdividida en 20 parròquies, subdivisió típica de Portugal, igual que així els barris, no?
Sí.
Té 51.850 habitants segons el cens de 2011.
O sigui que se'ns pareix a la ciutat de Vila-real moltíssim.
Moltíssim, sí.
Històricament, per lo que ens has portat, està habitada des del Paleolític.
Sí, bé, se veu que n'hi ha algun santuari rupestre per allí, és a dir, n'hi ha molta molta història, però la història realment de la Fundació tot això és una miqueta més recents, no?
Vale.
A veure, a finals del segle XI, el 1096, un conde, el conte Don Enrique, atorga una carta a Constantí de Panoyas, que ell és, diguem-ne, la forma incipient de Vila-real, perquè que volia era promoure un assentament, però no triomfa, es veu. No triomfa fins a més tard, molts anys després, el 1289, el rei Don Donís, per això és una vila real, perquè la funda un rei, i en temps medievals ser una vila real doncs, tenia una sèrie d'avantatges, igual a Portugal que sí. Es funda, el 1289, efectivament, la vila real de Panoyas, que és el nom que havia dit al principi,
sí.
Que es convertís en la vila real de Portugal actual, no? M'ha semblat curiós el nom de Donís, perquè jo dic, Donís és el sant patró valencià que celebrem el 9 d'octubre,
sí.
I resulta que este rei va morir un 9 d'octubre de 1261.
Que casualitat!
Però no és el Sant Donís nostre, perquè el Sant Donís nostre és del segle III i ell va morir a París, a Montmetre, perquè li van tallar el cap.
Però
m'ha semblat curiós que morir el 9 d'octubre, que és el dia de Sant Donís així,
claro.
Que és el 9 d'octubre, jo buscant així correlacions. I bé, i este rei, Donís, era fill d'Alfons III de Portugal i Beatriu de Castella, per tant, té una relació també amb el regne d'Espanya, no?
Diguem,
Curiositats, no? Tot això, m'ha semblat curiós lo del 9 d'octubre, el 9 d'octubre nostre, no?
I el nom de Donís, és que n'hi han moltes similituds. Si ho veus així rapidet, te pot crear confusions, eh?
Sí, sí, sí. Al principi jo dic, este 9 d'octubre, a veure si n'hi ha alguna relació, però sembla que no, que és entre cometes casualitat, però jo buscant així similitud m'ha semblat molt curiós. La cursa portuguesa de la Copa del Món de FIA Touring Car, això ho fan a Vila-real, per als que tingueu ganes d'anar per ahir a sentir fados, a més és una ciutat. Una curiositat que no t'he portat així en la documentació, i és que jo he estat moltes vegades en Portugal, perquè he estudiat uns anys portuguès a la EOI i tal, i un dia anant al súper me veig vi de Vila-real.
Sí, sí.
I tenia en negre i tenia en blanc, perquè això és un territori, una comarca, on està Vila-real, que són productors de vins. I així, més d'una vegada, algú que va a visitar-lo li demana, porta'm un parell, no són molt cares, un parell de botelletes de vi de Vila-real. I posa ahí vi de Vila-real. I les botelles les tinc. Jo no tinc encara per casa. És molt curiós. Nosaltres no fem vins. Sembla que els degueren fer històricament, per això es diuen borratxos, però un altre similitud. Així també històricament s'han plantat vinyes.
Continuem en el municipi de Vila-real. Anem a parlar de la heràldica.
Heràldica. Això és molt curiós, perquè així també van fer un treball a Vila-real. I en una ordenança del butlletí número 6, en 1962, es descriu l'heràldica del municipi de Vila-real així. L'escut, armes d'or, una corona de botxí, frondosa, afruitada en el seu color, en una espasa de plata, empunyada per una mà de car en moviment al peu de l'escut, banderes, gironada de color verd i blanc, en una franja blanca, i les paraules de Vila-real en negre. Imagineu, busqueu per internet de l'escut, és
sí,
molt
sí.
Curiós. I el segell és circular, que té al centre les parts de les armes, sense indicació dels esmalts, al seu voltant, dins dels cercles concèntrics, apareix la paraula Càmera Municipal de Vila-real. Una cosa com el que diem així, Casa de la Vila. Aleshores, no té res a veure el seu escut amb el nostre, però m'ha semblat curiós, no? És a dir,
la evolució de l'heràldica municipal?
Sí, a veure. Des d'una carta d'Alfons III, l'escut de Vila-real mostrava una mà que aguantava una espasa en la punta cap amunt.
Sí.
Després se va afegir la inscripció al Leo, en portuguès modern és a Leu, perquè van conquerir Ceuta, que això no sé si ho sap molta gent, però l'imperi portuguès del regne d'Algarve i de l'Emmar en Àfrica, una cosa així,
sí.
A principis del segle XV, doncs, conquerís el rei Joao conquerís la ciutat de Ceuta. I tenia relació amb la ciutat de Vila-real i per això li fiquen el Aleu ahí. Després, en el 1641, després de la restauració de la independència de Portugal, el 1 de desembre de 1640, els marquesos de Vila-real abracen la causa de la Unió en Espanya i per això figura l'espasa en la punta cap avant, deshonrada. Però després, això és el tema, no?, de la independència del Regne de Portugal, d'Espanya, al 1941 l'Ajuntament demana aquesta deshonra perquè Vila-real volia formar part del Regne d'Espanya, demana al ministre d'Interior que l'espasa tornara a la seva posició original i així acaben 300 anys de vergonya per no haver sigut fidels a la causa de la independència de Portugal. Això és molt mític, però jo crec que és xulo, no? És bonic. Així que l'espasa ara ja mira cap amunt. Però si busqueu heràldica antiga, doncs la veureu mirant cap a una altra direcció.
Rutes?
Rutes, pues a veure, n'hi ha...
Recordem que estem parlant del Vila-real de Portugal, és que el que s'enganxa ara en este moment a sentir-nos estarà pensant, què m'estan contant? Recordem, estem parlant del Vila-real de Portugal.
Sí, sí, perquè, clar, és que és molt curiós, no?, que una ciutat també siga vila i també siga real. N'hi ha moltes viles reals, és a dir, per ser vila i ser reial... Reial és la paraula, diguem-ne, formal avui en dia, perquè ja sabem que és real perquè és l'arcaisme. És a dir, quan es funda la nostra vila no hi havia la normativa de la llengua valenciana que tenim actualment. I com els noms no són per raons, diguem-ne, ortogràfiques, sinó per raons històriques que els mantenim, doncs es manté Vila Real. No sé si...
Tenim
gastronomia.
Eixa.
Gastronomia. A veure.
Bueno, un momentet. L'artesania típica de Vila-real és la ceràmica negra?
De Visayas. És un dels seus productes artesanals principals. I a més, la UNESCO l'ha considerat patrimoni immaterial. També me sembla curiós, Susana,
claro,
que la ceràmica
és algo...
que siga a Vila-real de Portugal.
Claro, claro.
Patrimoni immaterial de la humanitat és curiós perquè això som una població, una ciutat, una vila, en majúscules, productora de ceràmica des de sempre. Bueno,
sí, perquè...
des de sempre no, però de
que recorde... Vaja, el que sí que és cert que allí és llençols i tot això, és algo que té molta tradició, però lo de la ceràmica sí que m'ha semblat que era important dir-lo. I en gastronomia és rica en dolços...
Lo de llençols, perdona, sí. Jo recorde, perquè una de les vegades vaig anar en Matia... i el que se compra molt a Portugal són les tovalles estes que se posen de decoració per damunt. Bé, a banda del sucre i el cafè, que això és un clàssic, les tovalles, estes brodaetes,
sí, sí.
Saps? Jo recordo de Matia buscant ahí i també, com es diu, regatejant. No sé si és típic de Portugal regatejar,
no,
però...
Tots ens han vist en aquesta situació, en entrar a aquells grans magasins que tenen un fum de roba de per a la llar, tovalles, llençols, manteleries, és a dir,
sí.
A Portugal, si no vas i entres en un tipus de magasin d'este, pareix que no hagués anat.
Jo és que recordo un autobús d'una empreseta que n'hi havia així al poble, ja fa anys,
sí,
que sobretot anant jubilats, però com sobraven places jo me vaig apuntar ahí. I vam anar a Vila-real, vam anar al mercat, i vinc a carregar a baetxos. L'autobús anava ple de baetxos.
Cafè,
cafè,
sucre,
tovalles,
llençols.
Allò era una miqueta
catxondeo. I manteleries.
Però... I després a Fàtima, també.
Què vau menjar? La gastronomia? Claro,
vale.
Dius que vas anar. Què és lo típic d'allí?
Els dolços conventuals, que es diuen, és a dir, de tradició dels convents que feien per a... sobretot les ordres mendicants i tot això, doncs hi ha moltes pastes. Això sí, quan vas ahir en les botiguetes, les pastisseries, hi ha una exposició de pastes que no sabria dir-te el nom, impressionant. Bé, plats típics de Vila-real. Tripas o sauces, que és com una carn rostida al forn en arròs. Això és tripas o sauces. Després, assada beal, que és carns de maronesa, que sembla ser que és una denominació d'origen protegida. Un altre palat és joello d'anuca, que crec que és com una sopa o una cosa així. La baecho, però jo crec que això és en tot Portugal. En tot Portugal n'hi ha la baecho, que per cert, recorde les primeres vegades que anava a Portugal de seure'm allí i te posen pau en queixo, un formatge.
Sí.
I jo me fico a menjar, però després me'l vaig trobar la factura, però jo pensava que allò convidava a la casa.
No.
Te'l fiquen i has de dir, no, gràcies. I aleshores te'l te'l trauen. Però és típic que quan tu t'assentes ahir a dinar, a Vila-real o qualsevol població de Portugal, que te fiquen ahir el plateret, que és cordialitat entre cometes, cordialitat que se paga. Són molt tradicionals, això sí que us recorde un tipus de mandonguilla, els bols de taronja, típic de Vila-real, que també tenim taronges així, unes quantes, no?
Mm-hmm, i tant.
I allí la festa, una festa important és en honor a Sant Llàcer.
Mm-hmm.
I aleshores fan uns dolços que se diuen dolços de Sant Llàcer, allí, típics. Però el patró, si no recorda malament, que crec que no, és Sant Antoni de Pàdua, que ells li diuen Sant Antoni de Lisboa, que és el 13 de juny. Per això, Vila-real, que tenim uns antonians, doncs jo crec que no sé si té relació els antonians de Vila-real en alguns antonians de Vila-real de Portugal, però seria una cosa simpàtica, no? Perquè és el seu patró. És la festa municipal, la festa major, el 13 de juny.
I ens interessa aquests llocs d'interès arqueològic que hi ha també a Vila-real de Portugal.
Sí, a veure, per exemple tenim a Moas de Justes, que són unes sepultures megalítiques, tenim un altar de roca, la necròpolis de Sant Miquel de Pena, que és un santuari protohistòric, també és curiós això de les religions antigues,
sí,
com adoraven les divinitats i tot això també, jo crec que dona per a molt, molt que estudiar l'antropologia, la gent que li agrada l'antropologia, doncs és una visita interessant. El Fojo de Lobo de Vilariño de Samarda, que és una armada construïda amb parets de granit per a protegir-se dels llops. Això deu ser curiós de veure, jo això no ho he vist, no ho he visitat. I el Santuari de Panoies.
Això és el que més curiós també provoca a mi.
És un santuari de temps romans, d'època romana, sembla ser que és únic a la península Ibèrica i està situat a la vall de Nogueiras. Tampoc l'he visitada, però per a la pròxima me l'apunte.
Pues això, has fet un bon repàs a Vila-real de Portugal. T'agrada tant el teu poble que fins i tot vas a buscar-ne
més viles.
Vaya, fins
veure,
i tot.
A Espanya n'hi ha moltíssimes més viles, a Catalunya no les hem dites, m'he centrat més en les que recordava d'ací del País Valencià, i després volia parlar de la Vila-real veïna que tenim ahí, jo crec que està quasi enfront, a l'Endomar. Alem do mar vol dir més enllà de la mar, no? Com la cançó que teníem al principi, que es diu La cançó do mar, d'Amàlia Rodríguez, crec que és dels anys 50, una ciutat preciosa, i jo el que intentava sí, era fer un viatge a Alem do mar, més enllà del mar, perquè n'hi ha viles d'estes que estan al costat del mar, altres més lluny, la majoria que he dit crec que estan ben lluny, i això,
i buscar...
viatjant a l'Endomar doncs ens anem a les altres viles reials o a les altres viles, com
i
diu
tant
la cançó,
i busquem similituds. Santi, saps que se n'anem 2 setmanetes de vacacions i que tornarem, no?
Sí.
Tornaràs, no? Després d'aquestes 2 setmanetes,
jo
si
no
coincidim.
Si me convideu, jo hi estic sempre.
Pues moltes gràcies per haver estat així, Santi Cortells, professor de llengua. Moltes gràcies i bon dia.
A vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
I ara han vingut a visitar-nos des de Ninanim. Què és Ninanim? Bueno, pues anem a preguntar-li a Maria José Valls, a la seva directora. Bon dia, Maria José.
Bon dia.
Què és Ninanim?
Ninanim és un projecte que va començar en el 2019. Uh-huh. Vam parar per la pandèmia i ara ja hem continuat i hem obert. Ninanim és un centre on treballem, d'extraescolars, on treballem les habilitats i les intel·ligències dels xiquets. És a dir, nosaltres, basant-nos en la innovació educativa, aportem als centres escolars i als instituts el nostre treball a partir de pedagogies noves i modernes que ens explicaran a la nostra pedagoga.
Pues això, anem a fer, a donar la benvinguda a Anna Domingo. Ella és la jefa d'estudis i pedagoga. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Ara ja sabem que és una acadèmia d'extraescolars en una o en diverses particularitats. Ixes particularitats, volem saber.
Sí, pues, a partir de les intel·ligències múltiples de Gartner, el que són com les qualitats o les intel·ligències, habilitats que tenim cadascú dins nostre, el que volguem és desenvolupar-les. Donar-les als xiquets les ferramentes de que no siguin bons solament en una cosa, sinó en moltes coses, en les matemàtiques, en les llengües, i a partir de metodologies innovadores, el treball, metodologies actives. Les uh-huh. metodologies actives són, per exemple, nosaltres ens basarem en l'aprenentatge basat en projectes, farem un projecte que estarà dividit per intel·ligències i a partir d'ahí treballarem per aprenentatge cooperatiu amb les noves tecnologies, en l'aprenentatge basat en les competències, que estan molt relacionades en les intel·ligències, i sobretot el que volem és que donar-li les ferramentes per a que en un futur siguin persones amb criteri i persones que es poden anar adaptant a la realitat que todavía no coneixem, que es tindran que enfrontar en un futur.
Clar, nosaltres et sentim parlar així i ens donem compte de quants joves han desperdiciat aquesta intel·ligència de la que ens parles tu en aquest moment, perquè no han sabut que el xiquet l'aflorara, no?
Clar.
Fer que l'aflorara.
El que ens estem donant compte, perquè ara estem treballant en l'escola d'estiu, és que els xiquets és que no tinguin aquesta habilitat, sinó que tal vegada no l'han desenvolupat. I el que volem fer és que si eres molt bo, per exemple, en música, utilitzar la música per a que sigues bo en matemàtiques. I d'esta forma reforçar-les. I que tot...
Dona't compte el que acabes de dir. és que ni se ho imaginem, però sí que és de veres que ens donem compte que si crees un ambient adequat, en el moment en el que estàs estudiant algo que te fa o que no tens massa feeling en ell, sí que trobes el ese feeling per poder estudiar algo, per exemple, lo que acabes de dir de la música, no? A vegades n'hi ha gent que necessita música per estudiar i n'hi ha gent que necessita un complet silenci, i és perquè aquesta persona té un feeling especial en la música.
Clar.
En quin tipus, clar, per a nosaltres és molt novedós, quin tipus de particularitat podem trobar a banda d'aquesta, per exemple?
Del treball en intel·ligències. Uh-huh. El que volem és donar-los ferramentes a través, sobretot, també de les tecnologies. Resaltem el tema de les tecnologies perquè pensem que hi ha molts xiquets que no fan un ús responsable o un ús adequat de les tecnologies, i el treball amb les tablets és molt important per a que després siga un mètode per a buscar informació, llevar la informació que siga roïna, que tinguin diverses fonts de búsqueda, i això també és molt innovador en nosaltres. També tenim robots, que els robots tenen un munt de funcions que també és molt atractiu per als xiquets i que d'aquesta manera aprenen d'una manera molt més motivadora o atractiva per a ells. I també treballem a partir de la pedagogia de la llum, que és una cosa que no és molt coneguda i que també és molt atractiva per
clar,
a ells.
Però és que, dona a conter, Anna, em parles de la pedagogia de la llum i jo no puc evitar preguntar-te què és perquè no tinc ni idea.
La pedagogia de la llum és... nosaltres tenim unes taules que són de llums, uh-huh, i la llum va canviant. I a partir de la llum tu pots treballar, per exemple, els tangrams. Els tangrams són peces que tu pots formar formes, o pots treballar els colors, el mesclar colors, el repassar dibuixos. Nosaltres, per exemple, també el fem molt en dibuixos, per repassar el dibuix. Això també estàs, per exemple, la intel·ligència visual espacial, estàs, o la motricitat, la cinètico-corporal, que és la motricitat. És una ferramenta que és novedosa perquè s'utilitza des de fa molt poquet i que ens pot donar molt de xoc a l'hora de treballar. És una taula de llums, i també pots treballar amb sombres, amb fluorescents, perquè la pots posar de color negre. Uh-huh. O sea, és molt atractiva per als xiquets.
I aquest tipus de tècniques, de quants anys estem parlant que les podem posar en pràctica?
De quant?
De quants anys podem posar-les en pràctica? És a dir, quants anys ha de tindre un xiquet per començar a treballar en aquestes tècniques que ens estava explicant Anna?
Nosaltres començarem a partir de 4 anys. Hem pensat que és la edat ideal per a nosaltres com a centre d'extraescolars.
I perquè a partir dels 4 anys és quan, en aquest cas, el xiquet-xiqueta es comença a interactuar en aquest tipus d'ensenyament?
Sí, i té més consciència també del seu aprenentatge, perquè ja s'està formant i ja sí que li motiva o té la capacitat de reconèixer el que està fent. I per això dels 4 als 12 treballar les extraescolars relacionades amb les intel·ligències, perquè després tenim de 12 a 16, que ja serien el repàs que hem dit, que a nosaltres ens agrada dir repàs, però també afegir l'explique?
Sí. I tant, estem les dues expectant, jo per lo menos.
Sí, volem dividir-lo com en un programa científic i un programa lingüístic. Més que un, més que un repàs d'assignatures, per a que els xiquets sàpiguen, per exemple, en el científic, què és el mètode científic, com va portar el mètode científic, que podem vindre xiquets que no tenen tal vegada la capacitat, però perquè no l'han comprès, i una vegada que la comprenguen els agrade, i també xiques que ja els agrade i que vulguen desenvolupar-se més. I serà un programa científic que relaciona també amb donar-los ferramentes, que els xiques avancen, i després el lingüístic, que serà el mateix, però amb ferramentes més dirigides a la part lingüística, i també com a repàs, fer els deures, però també per a que desenvolupen la seva habilitat i podem donar-los altres... Estàvem parlant l'altre dia que, per exemple, el debat o el parlar és molt important. Uh-huh. I sobretot la habilitat comunicadora, que és una gran carència, perquè fins que no eres més major no te poses a parlar o a debatir o a treballar en grup, pues tot això també dins del programa.
perquè, Maria José, el sistema d'ensenyança que tenim en Espanya és un sistema que porta els xiquets a, que no diem fracàs, perquè no parlem de no. fracàs, però sigui que no acaben de treure tot el potencial que tenen.
Tu pensa, a més, que van dir en el 2017 que les professions que n'hi hauran en el futur, el 63%, avui en dia no existissin. O sigui, no és que els col·legis fracassen, no, és la societat en general. O sigui, és que anem tan ràpids, que ja t'he dit, o sigui, quan arriben els nostres xiquets que siguen grans, les professions que tindran no existissin avui en dia. És difícil també preparar-los.
Per lo tant, el que estem fent és...
Nosaltres el que volem és contribuir a l'escola, contribuir a l'institut, a treballar pues, estes habilitats, a treballar, a aprendre i també a comprendre. Aquesta és la idea inicial a través de la innovació educativa. Que els xiquets puguen... Per què? Perquè el coneixement en si a lo millor se fa caduco, o sea, en el temps. Ells tenen que aprendre a buscar, a...
Bueno, ells van aprendre a crear el futur.
Exacte.
És dir, el que van fer...
I és ajudar els xiquets a crear el futur, aquesta és la idea.
Una estoneta de publicitat i tornem.
Estàs a la 92.2 FM.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Si todavía no tienes un Nissan, hasta el 31 de julio tienes oportunidad de llevarte un vehículo de gerencia, kilómetro cero o Democar. Ah, y no empieces a pagar hasta 2022. Descúbrelo en Nissan Satra, Castellón y Villarreal.
Després d'esta estoneta de publicitat parlem una altra volta en la directora i en la pedagoga del Centre de Formació d'Intel·ligències Nina-Nin. Maria José, ara parlem dels horaris. Quins horaris té Nina-Nin?
Nina-Nin tindrà a partir de setembre l'horari de 3 a 8. Per què? Perquè volem abarcar pues, unes edats de 4 a 16 anys. Nosaltres tenim tres aules diferenciades, caben en cada aula 10-12 persones, ara en lo de Covid 10, perquè teníem aquesta restricció, però 10-12 persones per aula tampoc volem que siguin massives.
I els horaris, per exemple, si són de 3, que hem dit de 3 l'es farà de 8, en funció de cada xiquet les hores que té que anar o...?
Sí, nosaltres pensem que de 3 a 5 vindrien els més majors, és de 12 a 16, o de 9 a 16, veuríem, i a partir de les 5 i pico, vindrien els més xicotets, perquè també tindrem un servei de replegar-los als col·legis, i després, o sigui, s'acabarien de 5, 6, 7, una hora més per si farà falta per a recolzar els més majors. Aquesta és la idea.
Està molt ben estructurat. Jo crec que els que estan escoltant-nos, els pares, mares que estan escoltant-nos, ahir trobaran un bon respire per a que vagin i que aprenguin coses que resulten apropiades per a aquestes edats. Sí.
A més, hem de dir que nosaltres també escoltem molt els pares i les seues necessitats perquè també volem contribuir a la conciliació familiar. Per exemple, a lo millor si mos demanen un servei de 1 a 2, si tenim prou xiquets, pues igual també l'obrim. És a dir, intentem sempre que els pares estiguen cobrisquen també les seues pròpies necessitats
sempre,
de conciliació.
Clar, sempre en formant-los
sempre, eso sí.
En cada moment de la manera adequada que necessiten, que al final és de lo que... claro, lo que no volem és aparcar els xiquets.
No, en absolut.
Val? Tu com a pedagoga això hauràs, serà una cosa que et farà molt de mal, el fet de que se busquen puestos perquè els pares no tenen temps d'estar en ells.
Clar, perquè els xiquets venen i venen també sense motivació, perquè si tu fiques al teu xiquet en qualsevol lloc, el xiquet no estarà aprenent res i a més això, tu el fas per aparcar el xiquet. I per això el mostrar-lo de forma molt atractiva, que si el xiquet ve al nostre lloc perquè per això, per aparcar-lo, que es convertisca en algo que al xiquet de veritat l'agrade, que es transforme, que vinguin els de plaer, però també que vinguin els que és perquè no podem fer altra cosa i se convertisquen en plaer. Clar. Nosaltres estem segures que al final serà aixina.
Vaja, és l'objectiu, sí, no?
A més, clar, els pares que han vingut, perquè a lo millor és que necessiten, perquè tenen que treballar o el que sigui, i han dut els xiquets, quan els hem explicat com treballem, que treballem les intel·ligències, les capacitats i les habilitats, ho han entès en seguida, els ha encantat i col·laboren molt en nosaltres. O sigui, és una idea que els pares, encara que el duguem perquè no tenen que fer alguna cosa en el xiquet, contribuïssin, els agrada i ho valoren. La veritat és, sí, que estem contents en això.
Al final el que se busca un poc és que afloren aquestes habilitats que tenen.
Exacte.
Que estarà era el que no pensàvem, no? La direcció?
La direcció és Francesc Tàrrega, número 71. I el telèfon és el 641-291-269.
A més, ens apuntava la pedagoga que ara teniu obert.
Sí, ara estem en l'escola d'estiu, que podeu passar-vos de 7:30 del matí fins a les 3. Uh-huh. I estem pues, treballant les habilitats d'una manera molt... Bueno, amb molt més de temps, en activitats molt divertides per als xiquets, i podem passar, nosaltres els expliquem què anem a fer en setembre, si volen estar ara... La veritat és que el que estava dient Maria José està tenint molt bon recibiment per part dels pares, els donem una, com una avaluació, una evolució del xiquet i jo els anima que vinguin perquè ens divertirem segur.
Pues estem ahí, pendents de que vagin a visitar-los, que ara durant el mes d'agost tindran temps, sí, que els tindran de 7:30 del matí a 3 de la vesprada. Sí. I que el telèfon, que tornem a recordar-lo, és el 641-29-12-69, està per a que se puguen informar. Pues ha sigut un plaer i, a més, estava convidant a Anna per a que durant el període que es comencen de setembre vinga a contar-nos aquestes experiències que tenen xiquets, de, que volen posar en pràctica, sobretot pa que me conte les reaccions que tenen aquests xiquets davant d'aquestes experiències noves que se troben, no?, d'ensenyança.
Sí, jo estic encantada, vindré. I la veritat és que és així com tindríem que treballar, amb la motivació, amb metodologia innovadora, perquè els xiquets és el que estan fent també, estan en les tables i és la seva realitat, i tenim que partir de la seva realitat.
Pues ens emplacem per a després, per a setembre, per a que vinguin a contar-nos aquesta experiència com ha sigut. Maria José Valls, directora de Nina Nin, gràcies.
Encantada, gràcies a vosaltres.
I també Anna Domingo, jefa d'estudis i pedagoga. Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Que vinguin és de plaer, però també que vinguin és que és perquè no podem fer altra cosa i se convertisquen en...
I ara tenim amb nosaltres al regidor Diego Vila. Molt bon dia, regidor.
Molt bon dia.
Per què? Pues perquè Vila-real Alive llança la segona edició com a revulsiu cultural i econòmic amb els concerts de Zahara, Manel, Nil Moliner, Los Chicos del Maíz, Ciudad Jara, El Canca i Cuchi Romero. Vaya, Borà. Jo, quan ha entrat li preguntava... que ara hi ha gent que se debatís entre les dades que estem tenint ara a Vila-real i que s'anuncien els concerts, que no sabem ben bé si farem festes. Tragamos un poc d'aquestes dubtes.
A veure, això és un cicle de concerts que ja vam celebrar l'any passat, al voltant de meitat de setembre. Ara anem a fer la segona edició. Uh-huh. L'hem anunciat en temps, sobretot per a veure com va també la pandèmia, no? Però adaptat a una normativa que ara per ara permetís fer aquest tipus d'esdeveniments. De fet, el president de la Generalitat ja va dir que encara que estiguérem en el toc de queda, en certes mesures, els esdeveniments culturals i la vida social no podia parar, sempre complint amb aquestes mesures, no?, que tenim vigents. Uh-huh. I pensant que Vila-real tampoc se pot parar, no? Sí que és de veres que molta gent està preguntant o comentant, anuncien este cicle però no diuen si se faran festes o no. Això és un cicle cultural que du un altre tipus de tramitació, que no són les festes, no? Les festes se té que preparar una tramitació, té que passar per un consell rector de festes que aprova aquesta programació, que després se té que aprovar per el ple, que és conforme s'ha fet sempre i conforme, si ho se permetís, se farà ara, no? Des de la Junta de Festes i la Comissió de Penyes s'està treballant en uns futurs o en uns futurs actes de festes de setembre, en el cas de que se puguen celebrar, que quan se puga o quan tinguem una nova normativa, sabem que l'actual té una durada fins al 16 d'agost, a partir del 16 d'agost valorarem si la programació que ara mateix tenim tancada o programada se pot celebrar en setembre o ens hem d'esperar un parell de setmanes més per anunciar aquest tipus de programació. Jo crec que la gent que tindre aquesta tranquil·litat de que nosaltres no anem a celebrar cap acte que se n'isca de la normativa, cap acte que fiqui en perill als veïns i veïnes de Vila-real o als visitants que vinguin a vore'ns, i el que volem és això, no? que la vida en Vila-real no pare i sobretot la economia pues, puga continuar treballant. Més que res, sabem que en Vila-real sempre l'estiu o sobretot el mes d'agost és un poc inhàbil per a certs sectors, no? I amb això volem continuar aquesta reactivació ja pensant en la temporada de final d'estiu i principi de la tardor.
En este cas, estos concerts serien del 16 al 26 de setembre. S'anuncia en este moment perquè hem de tindre temps per a poder comprar aquestes entrades. Sí que l'aforament anirà en funció de com vagi evolucionant la pandèmia i que el recinte serà el mateix, el Col·legi de la Verge de Carmen.
Sí, allí sí que vull fer un agraïment públicament, no? Tant als membres del Col·legi Verge del Carme com al Villarreal Club de Futbol, que ens han cedit gratuïtament aquest espai per a que se puga utilitzar. És el que diem, no? S'anuncia en una antelació també per a que se puguen donar a conèixer aquests concerts, per a que se puguen traure unes entrades a la venda i per a que la gent, tant de Villarreal, conforme diem, de fora, puga vindre a Vila-real a disfrutar d'este cicle, no? L'aforament ara, la normativa sí que marca un màxim de 2.000 persones, que conforme he dit abans, el dia 16 d'agost veurem si aquesta normativa s'amplia, si aquesta normativa continua, igual que el toc de queda que ara tenim a la una, però que a les 12:30 diu que les activitats tenen que acabar.
Sí.
I acoplarem este cicle a la normativa, conforme diem, per a que se puguin complir les mesures conforme s'estan celebrant tants festivals en molts municipis de la província i estan demostrant que la cultura assegura, no? Que la gent pot anar a aquests cicles de concerts, estar en la seva cadira, anar en la mascareta, complir les seues distàncies i gaudir de la cultura en una seguretat que en Vila-real volem també dir això, no? Que la gent podrà anar a estos concerts en una garantia de seguretat.
Claro, en este cas, vostè, que és el responsable de la marca Vila-real Ciutat de Festivals, té que intentar mantindre-ho fins que avance la vacunació, que esta quinta onada vagi baixant perquè tindrem més gent vacunada, però avui per avui són 2.000 els que poden entrar. Segurament, bueno, ja s'està veient com va baixant, ja anem, esta quinta onada va baixant poc a poc, aixina és com us ho indiquen, però, clar, avui, en aquest moment, 30 de juliol, anunciar aquests concerts, ens preguntem per què, i com vostè bé ha dit, és perquè se posen unes entrades a la venda, unes entrades que es podran adquirir per mig de la web, i almenys 2.000 sí que estaran a la venda complint les mesures de seguretat. Recordem, el Consell Rector se té que reunir per a determinar si entre el 3 i el 12 de setembre hi hauran festes.
Sí, el Consell Rector, que està format per els grups polítics que formen la Corporació Municipal i per el president, en aquest cas, de la Junta de Festes, la Junta de Festes fa una proposta d'actes que se debatixen en el Consell Rector, se diuen quins són aptes i quins no, normalment, i bueno, sempre ha hagut unanimitat, tots els grups han estat d'acord en aquesta programació, que després s'eleva al pleno. I en el pleno ja s'aprova, que en aquest cas seria el 31 d'agost, i en cas de que se feren aquestes possibles festes, el dia 1 de setembre ja se faria la presentació d'aquesta programació.
Clar, l'any passat el que vam tindre va ser la festivitat de la patrona, que és lo normal, però previsiblement enguany igual, en previsió, no? Ens posem un poc en el temps, no seran com sempre, com és habitual, però sí que haurem d'anar adaptant-les un poc conforme han anat adaptant-la totes les poblacions del nostre voltant. Per què? Pues perquè, clar, nosaltres a pillar d'esta ola, damunt, a més, l'alcalde de Vila-real té Covid, que això és una cosa que ens ha estranyat molt, perquè he passat els pitjors moments de Covid quan ha estat present en tots els actes, ha tingut que rebre gent que necessitava en aquell moment recolzament i no s'ha contagiat.
Sí, això també és un missatge per a la gent, per a que no se confie, no? Perquè nosaltres, els grups polítics que, que se'ns conviden a molts actes, no? Anem sempre complint les medides, inclús en l'Ajuntament hi ha moltes medides per a evitar aquests contagis, però queda clar que encara tenint les dues vacunes es poden contagiar, no? Ja no és una relaxació, és que, per desgràcia, aquestes variants que n'hi ha són molt contagioses i no saps ni quan ni com pots agarrar-lo, no? Això és un missatge que la ciutadania té que tindre clar i que per això també la Junta de Festes i la Comissió de Penyes estan treballant en una programació adaptada a la situació,
clar.
Evitant això sí que ho puc adelantar, no? Evitant els grans esdeveniments que coneixem en Vila-real, conforme poden ser les paelles, els empedraus, els grans concerts a la plaça o a l'estadi, però esos actes que acumulen X número de persones, sobretot de peu, que ara és el que la normativa diu, que en actes, els actes tenen que ser els actes culturals tenen que ser en cadira i en uns aforaments controlats. Tot això ja puc avançar, no? que no se celebraran. Que si se celebren són xicotets actes musicals o culturals, amb aforaments controlats, tots en cadira, ningú de peu, i la provessó, els actes religiosos, tot això també està en l'aire, perquè ara per ara la normativa tampoc ho permetís, la provessó, els actes religiosos sí, les misses a la patrona se podrien fer, i ahí és on estem esperant, no? A veure a partir del 16 com canvia la normativa.
La plaça de Bous està llogada, és a dir, si ja sí que la tenim reservada, era per allò de que, imagines, en aquell moment podíem arribar a pensar inclús que haurem pogut tindre Bous al carrer si no haurem tingut la previsió de llogar la plaça. Perquè és que el que la gent al millor també pensa, i ja se lloga una plaça, clar, és que si ens tirem damunt se pot fer i no tenim. No la tenim reservada, clar.
Clar, n'hi ha que pensar que durant aquest estiu estem veient que tots els municipis estan fent
activitats. Dins de la normativa que ens permetís la llei.
I molts municipis estan anunciant ja Bous. Hem vist municipis del costat que inclús, entre cometes, estan anunciant Bou al carrer perquè és octubre i pensen que podran celebrar Bou al carrer. Nosaltres, de moment, sí que sabem o entenem que al ser
que
els primers dies de setembre va ser impossible que siga al carrer, per això vam decidir reservar la plaça per a no quedar-nos sense, perquè conforme dic, molts municipis de la província ja estan celebrant aquests actes en plaça i ara la normativa permetís el que diem, fer aquests actes taurins en un aforament controlat, que també és un màxim de 2.000 persones. I en aquesta línia s'està treballant, no? Sí que estem sent prudents, no hem anunciat res esperant això, a veure el dia 16 la normativa com canvia i anirem adaptant-nos. Si se poden fer, se faran, i si no, no se faran.
Però dones compte, regidor, jo crec que ara ja tots som conscients i quan és la normativa no ens tirem les mans al cap. Sabem que en funció de com està el carrer n'hi haurà una normativa o hi haurà una altra. És a dir, ara sí que ja ens donem compte que no manem nosaltres, sinó que és la realitat la que imposa en cada moment com hem d'actuar.
Sí, i sobretot això és el missatge que també vull donar, no? Que no ens eixirem mai de la llei, no anem a fer res que pugui ficar en perill als nostres veïns i valorem la situació. N'hi ha actes que ara mateix s'hagueren celebrat que no estem celebrant per la situació, però per exemple el cicle de Vila-real Alive ho hem anunciat en una antelació perquè estem parlant del 16 de setembre, Vull dir, d'ací al 16 de setembre ja veurem com està la situació i si la normativa ho permetís o no, però crec que aquesta alarma que s'està creant ara, no estem anunciant uns concerts per este cap de setmana. Vull dir, estem parlant de pràcticament a dos mesos vista.
Clar,
i esperem
jo quan
que la situació millori.
Sí, sí, no? Quan he rebut la nota de premsa, clar, al principi, però quan veig les fetges dic, vale. O sigui, aquí entenem que tot va avançant. És com si, pues no sé, tu tens una previsió per l'any que ve, evidentment tindràs que anar, pues no sé, a comprar algo que te vinga, que te siga la talla apropiada, perquè si te presenten algo en un any d'antelació, pues no ho entens. Quan hem vist que era del 16 al 23 al 26 de setembre, ja ens en dona compte. Regidor, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Una miqueta de descans tindrà?
Espero agarrar-me uns dies, encara que conforme dic estem ahí pendents un poquet de la programació de festes, però sí, espero agarrar-me uns dies i
en el cap de setmana incluït,
no? Un poquet, sí, sí.
Uns dies en el cap de setmana incluït. Moltes gràcies, regidor de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies, bona vespre.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Avui tenim nosaltres Alberto Sarta, ell és diputat nacional de Vox. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Susana. Encantado de volver a estar aquí después de tanto tiempo.
La noticia de hoy es que el rey Felipe VI, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente del Senado, Ander Gil, y 16 presidentes autonómicos y las dos ciudades autónomas se reúnen hoy a Salamanca con motivo de esta conferencia de presidentes, que será la número 19. Es el órgano de máximo nivel político de cooperación multilateral entre el Estado y las comunidades autónomas. Si le parece, vamos a escuchar un corte de voz de la presidenta de Vox en Castellón, Llanos Masó.
Reconocemos ese problema de infrafinanciación, reconocemos que los valencianos estamos en inferioridad de condiciones respecto a otras comunidades autónomas, pero lo que no coincidimos es en la solución que ellos proponen al problema, porque la única forma de que los valencianos y el resto de los españoles fuéramos iguales en la recepción de recursos y en poder tener ese escudo social del que nos hablaba el conseller, pues es, como digo, esa devolución de competencias al gobierno central. Ese será el momento en que tanto los valencianos como el resto de españoles sean iguales de verdad en la recepción de los recursos. Primero, porque será una recepción que será para todos la misma, y segundo, porque dejaremos de dilapidar miles de millones de euros, como digo, en 17 mini-estados.
Esto, diputado, es la respuesta a un tuit que tiene fijado el presidente de la Generalitat, el cap del Consell, Ximo Puig, que dice... Que nadie se equivoque. Él hoy va a pedir, y lo dice, que nadie se equivoque, es el momento de reactivar, que nos convoca a todos, a la España de Españas, diversa y real, y la cogobernanza útil para las personas, y que él va a pedir una recuperación sanitaria, los fondos europeos bien gestionados y un cambio inaplazable de la financiación. La presidenta de Vox por Castellón le contesta a este tuit.
Pues la verdad que es que yo tengo poco que añadir a lo que ha dicho Llanos Masó, que tiene toda la razón del mundo. Uh-huh. si recuperásemos algunas competencias claves en el Estado, central, en Madrid, pues seguramente nos iría todo bastante mejor. Ahora mismo, vamos a ver, hay una teoría que hay que llevar a la práctica, que es que cuando los recursos son escasos es necesaria la concentración. Si los recursos sobran por todos lados, entonces se puede favorecer esa dispersión relativa también, pero siempre con control, fundamentalmente es el control. Nosotros, como bien sabe todo el mundo, pues estamos en contra de, no de las autonomías así, de suprimirlas de golpe, pero sí poco a poco ir recuperando competencias que deben de pasar al Estado, porque es la única manera de que todos seamos iguales. Nuestra Constitución, el artículo 14, lo dice bien claro, que todos los españoles somos iguales ante la ley, que no hay discriminación ni por sexo, ni por lugar de nacimiento, ni por color, ni por nada, absolutamente. Luego, la única manera de ser iguales, ahora mismo, por ejemplo, en esta conferencia, ya se ha anunciado que el presidente de la Generalitat no va a asistir.
O al que usted se refiere es a la Generalitat catalana,
de Cataluña.
A Pere Aragonés.
Sí, por supuesto, sí, uh-huh. Sí, es que hay dos Generalitats, Generalitat de Cataluña. Pere Aragonés no va a participar, no va a asistir, y sin embargo, Pere Aragonés ha pedido un encuentro bilateral con el presidente del gobierno. Pero bueno, ¿pero en qué país estamos? Cataluña es España. Es que además nosotros, claro, ¿cómo no podemos ver nunca bien esto? Porque nosotros, uno de los principios fundamentales de Vox es la unidad de todos los españoles. Está bien que haya comunidades, está bien que hablemos lenguas diferentes, porque eso forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestras raíces. Pero España es una, única, indivisible. Entonces, ese trato de favor con Pere Aragonés, pues no lo podemos entender ni lo entendemos. Tampoco lo entiende ninguno de los españoles. O la mayoría de los españoles no lo entienden tampoco. Entonces, ya digo, es que si es que hay poco que añadir a lo que ha dicho Llanos, que lo ha dicho muy bien además.
El que sí que tendrá una presencia en esta reunión, que será muy seguida y muy muy esperada, es Urkullu. Lendakari, después de conseguir esta reunión, estará allí.
Bueno, pues este ha conseguido todo lo que quería conseguir, porque el gobierno que tenemos actualmente, el gobierno socialcomunista que hay en España, es capaz de ceder ante todos los chantajes, ante todas las peticiones, ante todo lo que le pidan, con tal de seguir manteniendo su mayoría a la hora de votar. Mira, yo voy a aprovechar aquí para contar algo, algo del Congreso, porque son cosas que no se saben. Bien sabemos que desde la pandemia, pues nuestro gobierno ha gobernado a base de decretos ley. En el tiempo que lleva este gobierno, pues tengo aquí los datos y los voy a sacar para no hablar de memoria. Se han realizado 65 reales decretos en año y medio. Gobernar con real decreto es muy fácil. Es conseguir una mayoría a la hora de votar en el Parlamento sin discutir ni discutirlo a fondo los problemas para mejorarlos y demás. Y como este gobierno ha conseguido reunir la suficiente mayoría a base de comunistas, a base de separatistas, a base de amigos de los terroristas, pues ha conseguido tener una mayoría, pues lo voltean siempre, nos voltean siempre. Aunque somos 52, que somos muchos, pues no podemos. Y a veces no podemos tampoco los 52 con los del PP. Es decir, ellos siempre suman más porque lo ha conseguido así. Esta es una forma de trabajar y de ver la política, pues del señor Sánchez y de sus acólitos. Y ahora con Urkullu pues ha pasado lo mismo. Con Pérez Aragonés pasará lo mismo. Tenemos los indultos, tenemos, en fin, todo lo que está viviendo ahora mismo, que necesitaríamos 3 horas de programa o 4 horas o más de programa para explicarlo. Este gobierno, en 1,5 años que lleva en el gobierno, 65 reales decretos. Si esto lo extrapo, solamente un decreto legislativo, solamente uno y 65 reales decretos. Si esto lo extrapolamos y le ponemos, en vez de 1,5 años, le ponemos lo que han estado otros presidentes del gobierno, como es Felipe González, que estuvo 8 años, Aznar 8 años, Zapatero 7 años, Rajoy 7 años, si lo extrapolamos, tendríamos 346 reales decretos si estuviera Sánchez 7 años u 8 años. O sea que es casi 3 veces más que Aznar, 4 veces más que Felipe González y 3,5 veces más que Rajoy y Zapatero. Así es como se está gobernando en España. Y así es como consigue gobernar, porque consigue las mayorías. que necesita. ¿A base de qué? A base de ceder, a base de desigualdad entre los españoles. Hay comunidades que están mejor dotadas, mejor financiadas, y otras comunidades que están peor. No me extraña que el presidente de la Generalitat Valenciana pues diga que quiere una financiación acorde con la importancia que tiene la comunidad valenciana. Eso lo van a decir todos los presidentes de comunidad, porque todos se van a sentir molestos y ofendidos. Pero vamos a ver al final qué es lo que sale en la prensa, qué es lo que le cuentan a los españoles. Ayer, por ejemplo, es que es de risa, porque es que además son todo triunfalismos. Ayer el presidente, yo le oí unas declaraciones, y dice que somos medalla de oro en vacunación. O sacan pecho diciendo que en el 2023 creceremos más que nadie en Europa. Pero si es que somos los que más hemos caído. ¿Cómo no vamos a crecer? Si hemos tocado fondo, pues seguramente si hay recuperación, el tanto por ciento será mayor el nuestro, porque caímos también muchísimo más. Estamos a la cola, como todo el mundo sabe, de la recuperación. Así que estos son los temas y estas son las cosas que hay que tener claras.
Si hablamos de comunidades autónomas, el PP en Andalucía no quiere, y así lo dice, que se hable de la rotura de la relación con Vox en Andalucía, y le pide que tenga paciencia con Ciudadanos, y en declaraciones de Macarena Olona, que estuve escuchando, le explicaba y le pedía encarecidamente que adelantaran las elecciones, porque entendía que Ciudadanos no tenía la línea adecuada para cogobernar o para gobernar en coalición.
Bueno, Ciudadanos no es de fiar.
En Andalucía me refiero, ¿eh?
Ya, pero Ciudadanos no es de fiar. Ya vimos lo que intentaron hacer en Murcia. Ayuso se anticipó a los acontecimientos y salvó la papeleta en Madrid. No es de fiar ahora mismo. Entonces, Moreno Bonilla pide que tengamos paciencia con Ciudadanos. Con quien tenemos que tener paciencia es con el PP. El PP no ha cumplido los pactos de gobierno que se hicieron en la comunidad andaluza. No los ha cumplido, o no está cumpliéndolos algunos de ellos. Con quien tenemos que tener paciencia es con el PP. El PP no ha hecho más que tirar piedras continuamente sobre Vox, pero desde el principio, no ahora, sino siempre. O sea, desde el principio, desde las elecciones, las primeras elecciones, las de abril del 2019, ya decían que el voto útil eran ellos, que si no se votaba a ellos. En las de noviembre dijeron que si no se les votaba a ellos, estaban votando a Sánchez. En la elección de las mesas en el Congreso, lo mismo. En el lugar que nos dejaron en el Congreso, todos dispersos por ahí, mientras los grupos mucho más pequeños están todos unidos, lo mismo. Y ahora ya, bueno, hay muchas más en por el camino, pero necesitaríamos mucho más tiempo. Pero la última es la de Ceuta, pero es que no se dan cuenta. No se dan cuenta que con Vox se han equivocado de rival y se han equivocado de estrategia. Es que no se dan cuenta que cada vez que hacen una cosa de estas están perdiendo votos. Bueno, pues nosotros mucho mejor. Pero desde luego lo de considerar persona non grata a Santiago Abascal en Ceuta, eso es una canallada. Pero como lo estoy diciendo con estas palabras, es una canallada. Primero, Ceuta, en las elecciones generales de noviembre de 2019, Vox fue el partido más votado. Entonces, ¿a qué va Santiago Abascal a Ceuta? Santiago Abascal va a Ceuta a acompañar a sus seguidores, a sus votantes, a la gente que ha confiado en Vox. A eso va. Y no va a provocar, como dice Vivas, el presidente de allí de Ceuta. Entonces, pero claro, es que además tampoco ha habido una reacción de Casado diciendo, oiga, Vivas, que usted se ha equivocado. No la ha habido. Y además, el PP no se ha dado cuenta que es que nos necesita. Nosotros lo sabemos que nos necesita. Y nosotros hemos ido con ellos, pues hemos sido francos, hemos sido, digamos, buena gente, para que se nos entienda, ¿verdad? Y en Madrid, antes de que se formara gobierno, antes de las elecciones, ya dijimos que contaran con nuestro apoyo. A Ayuso se lo dijo claramente, que contaran con nuestro apoyo. Ayuso, cuando terminó las elecciones, sus primeras declaraciones en COPE, reconoció y dijo que tenía votos prestados. Con esas palabras las dijo. Que las ha oído toda España, todo el que las ha querido oír, ¿verdad? Entonces nos necesitan, y sin embargo no hacen más que darnos, hombre, que ya está bien. Aquí no es tiempo de ahora de llorar, porque no, yo desde luego no estoy llorando por nada, allá ellos con lo que están haciendo, pero yo creo sinceramente que se están equivocando. Cuando la gente nos dice, porque la derecha en España, bueno, la derecha, o llamémosle los que no son socialistas, comunistas, sanchistas comunistas, vamos a decir, están pidiendo que nos unamos. Bueno, pues yo lo que le digo es, oiga, dígaselo al PP. Si nosotros estamos abiertos siempre a ellos y les estamos ayudando. Están gobernando en Andalucía con nuestra colaboración, están gobernando en Murcia con nuestra ayuda, están gobernando en Madrid con nuestro apoyo. Bueno, pues dígaselo a ellos y nosotros estamos por la labor de ayudar.
Uh-huh. Se ha publicado una estimación de voto del día 22 de este mismo mes, de julio. Se ha publicado en público para que la gente pueda verlo. Hoy es noticia. Y dice que la fatiga de un año político intenso amenaza con bajar la participación y desdibuja el efecto de la crisis de gobierno. Y lo que la declaración a raíz de esto es que el Partido Popular, declaraciones de ellos, recupera un 20% de los votos de Vox.
Vamos a ver, yo no sé, las encuestas yo no sé dónde las hacen, ni en qué barrios las hacen, ni por dónde las hacen, no tengo ni idea. Desde luego a mí nunca me han llamado para hacerme una encuesta de este tipo. En mi experiencia personal, yo en Madrid cojo taxi dos veces al día. Uh-huh. Soy una persona además que, como dicen en Aragón, soy muy rocero, me gusta relacionarme mucho con las personas, hablar con las personas, me reúno con todo tipo de gremios y de por la calle, con cualquiera enseguida hablo, y lo que sí que puedo decir es que cada vez hay más gente del PP que dicen que no les van a volver a votar nunca más, que van a votar a Vox.
Mire, yo digo las
yo no
cifras.
Yo no me creo eso del 20%. Esta misma GAT3 creo que fue la que lo publicó, que es la de Michavila, puede ser, el este, sí, que es del PP. En las elecciones anteriores, pues llegaron a darnos en octubre, el 28 de octubre, llegaron a darnos, creo, 31 o 32 diputados, o 35 diputados, no recuerdo bien el número exacto, pero al final, lo que sí que eran 30 y tantos, al final lo que obtuvimos fueron 52 diputados, o sea, que si siguen así es como el Tezanos.
Sí, mire, yo le digo las cifras porque la gente pues haga cuentas. En estimación de voto, el Partido Popular tendría 122 diputados, el Partido Socialista tendría 102 y y Vox obtendría 52 diputados. En las elecciones, perdón, y Unidas Podemos...
Esas fueron las elecciones de noviembre.
Estas serán la estimación de votos de ahora.
Ahora, sí.
O sea, sería lo que es la estimación de votos si se votara el día, o sea, si hubiera votado el día 22 de julio, para ser exactos. En este caso, Vox seguiría sacando 52 diputados y Unidas Podemos 25. ¿Qué ocurrió en las pasadas elecciones, en los resultados del 10 de noviembre? Pues que el Partido Socialista sacó 120 votos, el Partido Popular 89, Vox 52, como les dan ahora, y Unidas Podemos 35. Por lo tanto, en este caso, en esta estimación de votos, el que pierde es Unidas Podemos y el Partido Socialista. Caen Unidas Podemos de 35 a 25 y el Partido Socialista cae de 120 a 102. El que recupera es el Partido Popular, que de 89 sube a 122 y Vox queda exactamente igual, 52 a 52.
Bueno, pues eso es lo que dicen las encuestas, y depende quién las haga y la tendencia que tengan. Las encuestas lo que hacen, o los partidos políticos, digamos, con implantación, el bipartidismo, tanto el Partido Socialista como el PP, pues tienen medios y tienen infraestructura suficiente para hacer este tipo de encuestas. Las encuestas estas lo único que hacen es manipular, con estas palabras lo digo y lo siento así, es manipular y crear opinión en las personas con vistas a unas elecciones, sea donde sea. Crear opinión. Si lo van a pase de ir machacando, pasará eso. Pero luego, a la hora de la verdad, lo que cuenta es la papeleta que mete el ciudadano en la urna.
Sí.
Y yo lo que sí que puedo decir, y o sea, de otra cosa se me podrá a lo mejor acusar, pero de no decir la verdad nunca. Lo que sí que puedo decir, en mi experiencia, es que cada vez hay más personas que ya abiertamente han perdido el miedo de decir yo soy de Vox, porque claro, nos han estigmatizado, nos han demonizado tanto que hay muchas personas que tienen pequeños comercios, son autónomos y demás que no se atreven a decirlo públicamente, ¿no? Pero ahora ya yo creo que se está viendo como algo natural que haya otro partido democrático o más democrático que los que se dicen demócratas, ¿eh? Y que lo estén viendo como una cosa normal el pertenecer o el pensar como la... Como nosotros pensamos.
Diputado, unos minutos de publicidad y volvemos.
Muy bien.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Citricultor,
Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana. En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Continuamos con el diputado nacional Alberto Asarta. Durante la emisión de la publicidad usted me comentaba que siempre nos basamos en la actualidad y hablamos de la actualidad y hay cosas que se nos quedan ahí, que han pasado y que realmente a usted le gustaría recordarlas.
Pues efectivamente, y no me cansaré además de recordarlo porque el caso se ha archivado por falta de pruebas, pero yo no entiendo cómo no hay falta. Las pruebas están. Lo que hace falta saber es quién lo ha hecho.
El ejemplo claro, archivado,
el caso concreto, por eso sí. Lo voy a contar ahora. El caso concreto es los sobres con cuatro proyectiles, cuatro balas en lenguaje vulgar, con amenazas de muerte a Marlaska, a Iglesias y a la directora general de la Guardia Civil. Luego la navaja ensangrentada, que eso sí que se supo, que fue a la ministra Reyes Maroto, y se vio que era un perturbo mental. Pero de los otros, de los sobres con los proyectiles, no sabemos nada. A la izquierda le faltó tiempo para empezar a señalar a donde no tenía que señalar.
Esto fue un 26 de abril.
Efectivamente. Bueno, pues el caso se ha archivado por falta de pruebas. Pues yo no me lo creo que haya falta de pruebas. Eso ha tenido que recorrer desde el momento en que se pone el sobre hasta que llega al destinatario. Ha tenido que recorrer una serie de puntos y siguiendo los puntos la policía tiene capacidad para investigarlo. Estas cosas pasaron y pasaron más cosas en las elecciones. Esto fue como consecuencia de las elecciones autonómicas en Madrid.
Claro, porque el 26 de abril es cuando se recibe esta navaja presuntamente ensangrentada, pero fue la semana anterior que estaban en plena campaña de Madrid cuando...
Los sobres,
sí, es cierto.
Y bueno, pues ahí pasaron la campaña de Madrid, pasaron muchísimas más cosas también, O sea, que Iglesias... Señor Iglesias, que afortunadamente no está en el gobierno, pero que no sabemos lo que estará haciendo, seguramente alguna maldad continuará haciendo, pues lanzó a sus antitodo, a sus salvajes a la calle en Vallecas. Allí estuve yo, además, o sea que no me lo ha contado nadie porque estaba yo allí apoyando el mitin. Y bueno, pues nos tiraron piedras, nos tiraron botellas de agua pequeñas de estas llenas de agua, en fin, fue un desastre y fue algo que, cuando hablan de violencia, tendrán que mirárselo, porque hasta ahora los únicos que están demostrando que son violentos es la izquierda radical en España. En fin, son cosas que yo no quiero que se olviden, sinceramente, quiero que se sepa quién fue el origen y por qué razón se enviaron esas cartas, y eso... Se puede saber perfectamente, cosas distintas que no quieran que lo sepamos, pero yo seguiré insistiendo. Y otro tema en el que seguiré insistiendo, que también se ha archivado, es el encuentro de Delcy Ábalos en el aeropuerto, en la T4 de Madrid, que no quieren hablar de eso. Nosotros no hacemos más que recordarlo en la Comisión de Exteriores, yo cada vez que tengo la oportunidad lo digo. Y queremos saber más, queremos saber qué ha pasado con esas maletas, queremos saber qué relación tiene el tema de las maletas y Delcy Ábalos con salvar o sacar de la deuda a la empresa esta Plus Ultra Aeronáutica, que no lo entiende nadie absolutamente, es decir, que estemos regalando millones de euros a una empresa que ni es estratégica, ni ha tenido resultados positivos el año anterior, ni absolutamente que no lo merece, y es un dinero que, bueno, que aunque sea una empresa española, pero uno de los dirigentes son los mandatarios de esa empresa, son venezolanos y algunos tienen... enlace, digamos, con el gobierno bolivariano de
sí,
de
en
Venezuela.
Este caso, Ábalos ya ha pasado, ya no tiene cargo, es decir, y Pablo Iglesias tampoco.
Tampoco.
Y ustedes siguen pidiendo explicaciones sobre estos casos.
Yo voy a seguir pidiendo explicaciones. Bueno, mi partido, Vox, y yo particularmente quiero que me expliquen todo esto bien, porque es que es incomprensible, es entendible. No se puede entender.
¿Qué le parece las últimas declaraciones de Agricultura? Fíjese que viene Valentín Almansa, Almazora, el, recordemos que es el director general de Producción Agraria, y lo que les aconseja a los agricultores es que pisen más sus plantaciones y que no tienen derecho a subvenciones. Y posteriormente, después de hacer estas declaraciones, sale el director general de Agricultura de la Generalitat, Antonio Quintana, y acaba admitiendo que han sido unas declaraciones desafortunadas, que sí que se van a pedir estas autorizaciones especiales para utilizar el metil a estas parcelas que estén más afectadas, y también que se valorará los daños que hay en cada parcela. No habla en ningún momento de pagar, de que se pagara la pérdida de estas cosechas, pero sí que se darán ayudas a los agricultores para que tengan, ¿cómo le diría yo?, para que desinfecten los cajones de naranja y las ropas que utilizan. Esto es lo que finalmente Antonio Quintana, director general de Agricultura de la Generalitat, sale a decir cuando le llueven esta avalancha de críticas por las declaraciones de Valentín Almansa. Por decir que lo que tienen que hacer los agricultores es pisar más sus huertos.
Valentín Almansa es el director general de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura. Aquí vemos ya que no se ponen de acuerdo. El gobierno español es un gobierno socialcomunista, el gobierno de la Generalitat Valenciana es socialcomunista también, e independentista. Ya de entrada es que no se ponen de acuerdo. Las declaraciones de Almansa son desafortunadas completamente. O sea, ahora va a resultar que la culpa es del agricultor. La culpa es del agricultor del cotonet, que es algo que nos ha venido importado de fuera por falta de controles fitosanitarios, fundamentalmente, nos ha venido de fuera. Y la culpa es del agricultor. El agricultor tiene que ir más veces al campo también, ¿no? Lo que ha dicho ahora el consejero de Agricultura de la Comunidad de la Generalitat Valenciana, que van a hacer autorizaciones excepcionales, que en los términos de esto se llaman autorización excepcional, efectivamente. Mire, el ejemplo lo tenemos en Italia. Italia es un país europeo también, que sigue las normas de Bruselas. Gracias. Que sigue las normas de Bruselas. Y sin embargo, Italia ha defendido a sus agricultores y ha permitido que durante 2 meses... se pueda utilizar el metilclorpirifos en sus plantaciones. Mira, para salvar precisamente la cosecha. Yo aquí, perdón Susana, no sé si tengo tiempo, pero
sí.
3-4 días a la semana, los días que estoy aquí, fin de semana y a lo mejor un día más, yo salgo todos los días a hacer ejercicio por la zona del Camí de San Jorge y por la zona de Solades. Bueno, cada vez hay más fincas que están ya arrancando los árboles. Yo en la temporada anterior vi cómo los frutos estaban en el suelo, cómo los tiraban al suelo, y ahora ya las están arrancando y supongo que se dedicarán a cultivar otra serie de productos. Y de verdad que es una pena, pero es que ya no es una pena ya no solo por eso, sino es que se va a producir al final una desertización de la zona nuestra. España lo que tiene que hacer en la Unión Europea es defender los intereses de los españoles, número uno. Y defendiendo los intereses de los españoles estará defendiendo la agricultura, que es sector primario, que en muchas partes de España es fundamental. Y en eso estamos nosotros. Es decir, el otro día oí unas declaraciones, quiero contarlo si tengo tiempo. El otro día oí unas declaraciones de la diputada de Unidas Podemos, Savera, de aquí de Castellón, y para mí también, es que no dijo nada, absolutamente. Es decir, la culpa siempre la tienen los demás. Y si es del Partido Popular, más todavía. Entonces, le echa la culpa a todo lo que está pasando a los partidos que han gobernado anteriormente. Pero a mí eso no me sirve. ¿Quién está gobernando ahora? Ahora está gobernando el PSOE con Unidas Podemos. Bueno, pues ahora es su responsabilidad. Ahora es cuando lo tienen que hacer. Resulta que están en contra de los grandes multinacionales, de los grandes lobbies y demás. y nosotros presentamos una proposición no de ley en el Congreso para no ratificar el convenio con Mercosur, porque nos perjudica enormemente, y además en esa misma PNL pedimos la revisión de los convenios que tenga la Unión Europea y España con otro, la Unión Europea quiero decir, con países terceros de la Unión Europea, y votaron en contra. Es decir, las élites multinacionales se frotaban las manos, daban aplausos, votaron en contra. Eso es incomprensible lo que está pasando. Pero claro, y ya remato el asunto, es que ahora mismo en el Congreso lo que está pasando es que cualquier iniciativa que venga de Vox, por norma la tumban. En los tres periodos de sesiones que llevamos hasta ahora solamente han pasado tres proposiciones no de ley. Y las tres proposiciones han sido porque les interesaba a ellos también. Porque si no lo hubiéramos hecho nosotros, lo hubieran hecho ellos inmediatamente. Porque eran cosas ya, pues ya, que es que si dicen que no, pues están echando tierra encima. Tres, nada más, proposiciones de ley en año y medio. O sea, lo que salga de Vox automáticamente, ni se contempla. Es decir, ya sabemos que van a votar que no, uh-huh, aunque sea bueno para España.
Alberto Aserta, diputado nacional. Ahora sí, ya nos hemos quedado sin tiempo.
Como siempre.
Muchas gracias por haber estado aquí.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, i els deixem, són les 2 del migdia, entra el programa d'esports, els deixem, però només els deixem 15 dies. Recorden que Protagonistes tornarà el 16 d'agost. Un beset molt fort, tenim ganes d'anar amunt, de descansar, però de ben segur que a poquet que estiguem de vacacions els tornarem a trobar a faltar. No se'n vagin, ja saben, recorden que ara es comença el programa d'esports. Escaparé, escaparé.